Catalunya Informació.
És la una del migdia. Comença a complicar-se la circulació a la xarxa viària en aquesta operació tornada de Setmana Santa. El Servei Català de Trànsit preveu que fins a les 3 de la tarda hi hagi el pic de trànsit. De moment ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona un 40% dels gairebé 600.000 vehicles que es calcula que n'han sortit els últims dies. La Setmana Santa s'acaba amb una ocupació turística a Catalunya d'entre el 80 i el 90% i amb els millors registres a muntanya que a la costa. El sector en fa un bon balanç i atribueix a l'avançament de les festes, el calendari i la incertesa meteorològica no haver millorat les xifres de l'any passat. Protecció Civil dona per acabat l'episodi del temporal especialment marítim que ha arrasat la sorra de platges de Barcelona, de la Costa Brava, concretament de Sant Antoni de Calonge, de la Costa Daurada, a Cambrils i del Maresme. D'altra banda, ja han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida els dos excursionistes rescatats ahir al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El govern espanyol estudia denunciar WeGo per pràctiques deslleials. El Ministeri de Transport retreu a l'operadora d'alta velocitat francesa que vengui bitllets molt per sota del cost i que les pèrdues que té arrosseguin Renfe a tenir també resultats dolents a corredors on era rendible. L'Audiència Nacional deixa per més endavant la decisió sobre si suspèn o no el judici contra els CDRs investigats per terrorisme. Aquest matí les defenses han demanat frenar-lo a l'espera que s'aprovi definitivament la llei d'amnistia, però el tribunal ha suspès la visita perquè un dels advocats no ha pogut entregar l'informe a temps. Hamas demana per primer cop disculpes al poble de Gaza pels sacrificis de gairebé 6 mesos de guerra, però manté la voluntat de continuar lluitant contra Israel. L'exèrcit israelià retira de l'hospital d'Al-Shifa, el més important de la franja, deixant un rastre de mort i destrucció. Rússia nega estar al darrere de l'anomenada síndrome de l'Havana, una malaltia que pateixen des del 2016 diplomàtics i espies nord-americans arreu del món. Alguns mitjans internacionals responsabilitzen Rússia de la dolència que dona mal de cap, nàusees i dificultats de concentració. L'IVA del gas natural perd les rebaixes que se li havia aplicat durant més d'un any i a partir d'avui retorna al 21%. També s'apugen dos impostos que graven l'electricitat. I els casaments catòlics es redueixen a la meitat en només una dècada. Només un de cada 10 enllaços se celebra per l'Església, mentre que els casaments pel civil van a l'alça.
Catalunya Informació.
Els esports.
El grup nord-americà Liberty Media, propietari de la Fórmula 1, ha comprat també el 86% del Mundial de MotoGP. L'operació està valorada en 4.200 milions d'euros, es completarà a finals d'any i queda sotmesa a diversos organismes de la competència. El Villarreal i l'Atlètic de Madrid tanquen aquest vespre la 30a jornada de Lliga de Primera. Els madrilenys ara mateix són 5ens, fora de les places de Champions, a un punt de l'Atlètic de Bilbao i a 10 del Girona, que és tercer, i que ahir va fer un pas de gegant per jugar a Europa després de superar el Betis al temps afegit.
I pel que fa al temps, tarda de sol i suavitat evident dels termòmetres comparat amb el cap de setmana. De cara al vespre es pot ennuvolar a tocar de l'Aragó i caure-hi alguna pluja minsa. Els propers dies farà sol i pujaran les màximes. Passen 4 minuts de la una del migdia. Bon dia a tothom.
Catalunya Informació. Mònica Mas.
Comencem, doncs. De moment no hi ha hagut cap víctima mortal en la mobilitat per les vacances de Setmana Santa i Pasqua, segons ha destacat Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
D'entrada, agrair a la ciutadania la seva conducció responsable des del dijous passat, que va començar fins ara a les 9 del matí de dilluns. No hem de lamentar cap víctima mortal. Per tant, això és d'agrair.
Fins a primera hora del matí han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona un 42% dels 590.000 vehicles que van marxar entre dijous i divendres. Això vol dir que encara han d'entrar uns 245.000 cotxes, tot i que els carrils addicionals ajuden. Això no evitarà, però, segons la Mil, algunes cues.
Aquests carrils addicionals no ens ajudaran a eliminar les retencions. Les retencions n'hi han hagut, n'hi han i n'hi hauran. Perquè, al final, quan tens puntes de 6.000 vehicles a hora, no hi ha capacitat de la via. Nosaltres amb aquest carril donem un quart carril i ens enduem del tronc central, sent molt generosos, al voltant de 900 vehicles. Mitiguen, els carrils addicionals mitiguen i aconseguim reduir.
De seguida, cap a un quart de dues del migdia, connectarem amb l'equip viari per saber en temps real com està el trànsit a la xarxa viària catalana. Més qüestions. L'aeroport de Barcelona viu avui el dia de més activitat d'aquesta Setmana Santa, amb més d'un miler d'operacions entre enlairaments i aterratges. Són una seixantena més que el dilluns de Pasqua de l'any passat, amb una notable afluència a les arribades. També s'han acabat d'anar molts dels turistes que aquests dies han visitat la capital catalana i que han deixat l'ocupació hotelera per sobre del 80%, segons el Gremi d'Hotels. Els apartaments turístics han tingut una ocupació similar. És un percentatge lleugerament inferior als d'anys que la Setmana Santa ha caigut a mitjans d'abril. Doncs mirem aquestes xifres d'ocupació que hi ha hagut al nostre país durant aquesta Setmana Santa. Aquest avançament d'aquests dies festius al calendari és el principal argument que donen tant el sector hoteler de Barcelona com el del turisme rural per justificar una ocupació que, tot i ser bona, perquè s'ha costat, com us dèiem, el 85%, s'ha quedat en una mica per sota de la de l'any passat. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
Podem atribuir-ho potser a que aquest any la Setmana Santa ha caigut més a prop del Nadal, que és les altres dades que tenim força ocupació. I un altre motiu que podria ser que estem veient també és que hi ha força demanda de pisos turístics que es van obrint concretament a la comarca del Berguedà.
Els apartaments turístics han tingut una ocupació similar. Ens situem ara a Girona. El sector turístic xifra l'ocupació d'aquests dies per sobre del 80% i reconeix, sobretot a la Costa Brava, que no s'han superat les xifres de l'any passat. Anem a Girona, Fèlix Martín.
Unes xifres d'ocupació globalment bona, sobretot a muntanya, també a la ciutat de Girona, no tant al litoral. I no només per la pluja del cap de setmana. Segons ha explicat la portaveu de la Federació d'Hostaleria de Girona, Marina Figueres.
S'ha d'acabar de fer una mica de número, però sí que en general ens diuen que segurament serà una mica més baixa l'ocupació, ha estat una mica més baixa l'ocupació d'aquest any, de la Setmana Santa, que no l'any passat. Això també fa perquè també aquest any la Setmana Santa ha sigut molt aviat, s'ha repartit més la gent, a la muntanya també ha nevat i no s'ha concentrat tant a nivell aquí a la costa.
I concret els resultats, zona a zona.
Podem dir que els pics doncs, han sigut aquests últims 3 dies. A la costa hem arribat entre 85 i 90%. Llavors, el que és el més aviat a comarques interiors, entre 70 i un 75%. Zones de muntanya, entre 65 i un 80. I ciutat de Girona ha estat... La ciutat de Girona sí que hi ha hagut més gent entre setmana que no pas aquests 3 dies perquè molts han aprofitat i ja s'ha arribat a un 65%.
Els turistes, la majoria catalans d'aquests dies, els substituiran ara els francesos, molts dels quals comencen festa aquesta setmana.
Gràcies, Fèlix. I tot el temps inestable, les zones turístiques de les comarques de Lleida tanquen la Setmana Santa amb un balanç positiu, amb ocupacions superiors al 90% en hotels i cases rurals. Anem ara, doncs, a Lleida, Estela Busoms.
Segons el sector, la incertesa de la meteorologia ha impedit que més establiments pengessin el cartell de complet tal com apuntaven les previsions inicials. Hi ha hagut anul·lacions puntuals o alguns visitants han avançat la tornada, però, malgrat tot, les xifres d'ocupació es consideren molt satisfactòries, segons el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano.
La climatologia pues, ha sigut molt complicada i això pues, bueno, ha fet que possiblement les previsions que se tenien han anat molt justes per aconseguir-les. Però l'ocupació mitjana ha sigut molt bona a tota la demarcació. No?
També han estat uns dies molt bons per al turisme rural, segons Jaume Ramon Soler, de la Federació de Cases Rurals de les Terres de Lleida.
Pràcticament doncs, de ple absolut aquesta Setmana Santa, com també, no de ple absolut, però sí també amb molta demanda d'aquest tipus d'establiment, doncs el que és tota la primavera.
Els bungalows també han estat pràcticament plens els dies festius i on ha baixat l'afluència pel risc de pluja ha estat a les zones d'acampada.
I ens queda veure què és el que ha passat a Tarragona. L'ocupació en general durant la Setmana Santa ha estat del 80%. En el cas del turisme rural a les Terres de l'Ebre, les xifres són inferiors. Tarragona, Jordi Barranca.
Globalment s'han assolit les xifres previstes per aquests dies amb pics més elevats durant els festius. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
Com que el 80% és global, és cert que segurament el divendres i el dissabte sant teníem el millor un 90% i la resta de la setmana potser estem un 65-70%. Aquí ve el 80%. És cert que els dies sants, per entendre's, no? Dijous, divendres, dissabte, inclús diumenge, són els dies més àlgids perquè hi ha gent que només surt 2 dies o surt 3 dies, no? Mentre que altres, potser, han aprofitat i fan quasi bé una setmana.
Uns festius que han permès millorar a última hora les dades de turisme rural també a les comarques ebrenques, tot i que han aconseguit un 80% d'ocupació durant el segon cap de setmana, queden lluny de les dades d'altres anys.
I parlem ara del temporal marítim. Protecció Civil el dona per acabat, especialment aquest temporal al mar, que ha arrasat la sorra de platges de Barcelona, de la Costa Brava, concretament de Sant Antoni de Calonja, de la Costa Daurada com Cambrils, del Maresme i també del Garraf. La sotsdirectora de Protecció Civil, Ima Soler, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, assegura que són garbinades habituals en aquesta època de l'any.
Bé, són episodis en el mar normals, que hi hagi aquesta alteració, En tenim sovint, d'aquests episodis. El que passa que potser ha sigut aquest una mica continuat, s'ha donat durant diversos dies, i a més aquesta intensitat amb el garbí doncs ha fet que algunes platges hagin tingut algunes incidències.
A banda de les destrosses materials, els bombers comptant evacuar aquest matí una parella que ja l'han evacuat cap a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, els dos excursionistes que es van perdre ahir al Parc Nacional d'Aigües Tortes.
Catalunya Informació.
El govern espanyol estudia denunciar WeGo per pràctiques deslleials. El Ministeri de Transports es planteja portar l'operadora ferroviària francesa d'alta velocitat a la Comissió dels Mercats i la Competència pel fet que ven bitllets molt per sota del cost. I això ha arrossegat Renfe i Idio, com a competidores, a uns resultats molt dolents o a corredors on eren rendibles, com el de Madrid-Barcelona. El ministre de Transports, Òscar Puente, ho compara amb les traves que França posa a Renfe per operar fins a París a l'hora d'homologar els trens. Són declaracions a Onda Cero.
Son unas condiciones que realmente no hay ningún tipo de reciprocidad, ¿no? Y estamos estudiando incluso acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque entendemos que están llevando a cabo prácticas que son, desde nuestro punto de vista, profundamente desleales.
WeGo, que aquest any ha rebaixat tarifes un 11% en comparació amb l'any passat, arrossega unes pèrdues anuals de 40 milions d'euros, segons l'últim informe de la Comissió de la Competència. La pugna entre les diferents companyies ferroviàries ha rebaixat els preus dels viatges un 40% respecte a l'època de monopoli de Renfe.
Catalunya Informació.
Una del migdia i pràcticament ja 12 minuts, el govern espanyol amenaça de portar al Tribunal Constitucional els governs autonòmics del PP i Vox que pretenen derogar les lleis de memòria democràtica. L'executiu de Pedro Sánchez posa el focus en el govern d'Aragó, que és el que ja ha aprovat una llei que elimina el mapa de fosses i espais de memòria als deportats als camps nazis. Anem a Madrid, Paula Brujats.
Ofensiva del govern espanyol contra el PP i Vox a les comunitats on governen i on pretenen derogar les lleis de memòria democràtica, la Moncloa posa el focus sobre els governs del País Valencià, de Castella i Lleó i sobretot de l'Aragó, on el PP i Vox ja han aprovat una primera llei que consuma retrocessos, segons diu el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
Por ejemplo, eliminan el mapa de fosas, con lo cual lo que hace es dificultar o imposibilitar las exhumaciones. Incluso retiran los lugares de memoria. Por tanto, son cuestiones que invaden lo que es la competencia incluso del derecho internacional y vulneran los derechos humanos.
Per això el ministre ha emplaçat el govern aragonès a fer marxa enrere i, si no ho fan, ja ha anunciat que els portaran al Constitucional.
I encara de la crònica política del dia, també us expliquem que l'Audiència Nacional ha posposat la decisió de suspendre o no el judici contra els CDRs investigats en l'operació Judas. Aquesta és la principal demanda que han traslladat avui les defenses dels acusats, però el tribunal ha decidit suspendre la sessió perquè un dels advocats no ha pogut entregar l'informe a temps. Israel s'ha retirat de l'hospital del Shifa, el més important de Gaza, després de dues setmanes de setge. El centre ha quedat pràcticament destruït per l'artilleria, incapaç d'operar com a centre sanitari. Segons l'exèrcit israelià, en aquests 15 dies hi han abatut 200 combatents, a més d'identificar uns 500 membres de Hamas i de la Jihad Islàmica. El Ministeri de Salut gazià xifra en 400 morts en l'ofensiva, mentre l'Organització Mundial de la Salut parla de 21 pacients que hi han perdut la vida. De la situació actual en parla aquest metge del centre.
La destrucció és molt important al complex del Shifa, com podeu veure. Hi ha molts morts. Ara estem evacuant els pacients que han sobreviscut al setge israelià del Shifa i els portarem a l'Hospital Baptista, que és l'únic de Gaza que encara atén els pacients.
Un fet inèdit des dels atacs del 7 d'octubre. Hamas ha demanat disculpes als habitants de Gaza i els ha agraït el sacrifici de prop de 6 mesos de guerra. I el Kremlin, com us deia, nega saber res de l'anomenada síndrome de l'Havana, una malaltia que han patit un miler de diplomàtics i espies nord-americans i d'arreu del món. Una investigació de mitjans com la nord-americana CBS, l'alemany Der Spiegel o el letó The Insider responsabilitza la intel·ligència militar de Rússia de la malaltia. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov,
Això no és un tema nou. Durant molts anys s'ha parlat a la premsa de l'anomenada síndrome de l'Havana i s'ha exagerat el tema. Des del primer moment es van fer acusacions en contra del bàndol rus, però ningú ha publicat o ha expressat mai cap prova enlloc. Per tant, tot això no és res més que una acusació sense fonament.
El trastorn generat per armes sòniques provoca mal de cap, nàusees o dificultats per concentrar-se. Una investigació oficial dels Estats Units el 2023 va dictaminar que era poc probable que un adversari estranger fos el responsable d'aquesta síndrome, registrada per primera vegada el 2016 a l'ambaixada nord-americana a La Habana. El 2021, Washington va autoritzar el pagament d'indemnitzacions a un miler de funcionaris i a les seves famílies afectats per aquest mal. Hem arribat a un quart de dues. Molt pendents avui d'aquesta operació tornada de Setmana Santa. Moment ara, doncs, de connectar amb l'equip viari, amb la Mireia Sala, per saber ara mateix quines incidències hi ha. Mireia, bon dia.
Bon dia, Mònica. Doncs ara mateix hi ha problemes, sobretot, al tram sud de la P7. Hi ha dos trams especialment complicats, entre Amposta i l'Hospitalet de l'Infant, que va molt carregada, amb retencions a trams, i més endavant, entre el Vendrell i Subirats, al Penedès. Problemes també a la Nacional 340, que és la via alternativa a aquesta P7, amb alguna retenció al Vendrell i a l'Ametlla de Mar. Pel que fa al tram nord de la P7, i també hi ha lentitud amb aturades a Maçanet de la Selva i a la Roca del Vallès. Retencions també en altres vies, a la C35 a Maçanet de la Selva, a la C31 a Platja d'Aro, a la Nacional 2 a Tordera, i a l'interior del país destaquem la C14 amb aturades a Ponts en direcció Tàrrega i amb retencions a Organyà en direcció Ponts. També hi ha retencions encara a la carretera Nacional 240 a Montblanc en direcció a Lleida. Finalment, pel que fa al transport públic, a la línia R4 de Rodalies, un problema de senyalització que Castellbisbal fa que els trens hagin de circular més a poc, i això encara està provocant retards de 45 minuts en aquesta línia. Això és tot. Més informació viària a 2:15.
I cop d'ull a aquesta hora també el temps i la previsió amb el Francesc Mauri.
Tarda de sol a moltes comarques, han marxat ja fa estona gran part de les boires, però això sí, esperem algunes nuvolades arribant, formant-se en alguns casos al terç oest de Catalunya, tocada a l'Aragó. No es descarta de cara al vespre algun ruixat feble. Poca cosa anecdòtic. La temperatura clarament a l'alça, la màxima respecte a aquests dies passats, sobretot ahir. I de cara als propers dies, termòmetre cap amunt i temps estable.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
Continuem, passant 18 minuts de la una del migdia. L'Audiència de Tarragona condemna a 31 anys i 6 mesos de presó un home per violar la seva fillastra i agredir dos menors més. A banda, li imposa una indemnització de 120.000 euros a les tres víctimes. La mare de la víctima principal ha quedat absolta. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
És una sentència a la qual ha tingut accés la CN. El tribunal li imposa la pena màxima, aquests 15 anys i 6 mesos de presó per agressió sexual continuada a una menor de 16 anys. Els primers abusos van començar quan la víctima tenia 6 o 7 anys i van anar més. Van començar amb tocaments i sexe oral i quan la víctima en tenia 14 van començar les penetracions que es produïen diàriament. Pels altres dos casos, amics d'una de les filles petites de l'acusat l'han condemnat a 10 anys i 6 mesos de presó i en l'altre a 6 anys més de prohibició de llibertat. A més, té prohibit apropar-se a menys de 500 metres de la seva fillastra i comunicar-s'hi durant 20 anys. En el judici, una de les acusades també era la mare de la víctima principal. Se la jutjava per ser una de les cooperadores necessàries del delicte. En aquest cas ha quedat absolta. Els fets van passar entre el 2001 i el 2019 en diversos municipis de la demarcació de Tarragona.
I a partir d'avui, el rebut del gas natural recupera l'IVA del 21%, que s'havia rebaixat a finals del 2022. Va contrarrestar l'increment de preus que va provocar la guerra d'Ucraïna. L'IVA del gas es va reduir llavors fins a un 5%. Al gener ja se li va començar a aplicar un IVA del 10% i ara recupera el tipus general del 21%. Elisabet Ruiz, economista i professora de la UOC.
Fins ara hi havia uns beneficis fiscals que mascarava una mica la inflació real i que la tendència, doncs, és tornar a la normalitat. I això suposa, doncs, que quan tornem a tenir dades de la inflació serà més elevada.
També hi ha dos petits canvis en els impostos que graven la llum, que perden una part de la bonificació que tenen ara. L'impost especial sobre l'electricitat passarà del 2,5% al 3,8% i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica pujarà del 3,5% al 5,2% amb l'arribada del mes d'abril. L'IVA de l'electricitat ja va augmentar el març del 10 al 21 i possiblement es mantindrà així en els pròxims mesos. En el cas de la llum existeix un mecanisme segons el qual se li aplica el tipus reduït si el preu de l'electricitat al mercat majorista supera els 45 euros per megawatt hora i si no hi arriba al tipus general. La previsió és que, com passa aquests dies, l'elevada producció solar i eòlica abarateixi l'electricitat i el preu no superi aquest llindar.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
A Catalunya, un de cada 10 casaments són catòlics, una xifra que s'ha reduït a la meitat en 10 anys, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Els matrimonis civils van a l'alça i recuperen xifres d'abans de la pandèmia. Unes celebracions que, sigui com sigui, cada vegada s'allarguen més dies i són més personalitzades. Ens ho explica tot plegat la nostra companya, la Mar Riera, amb el muntatge tècnic del Jordi Galbany.
El 2022 es van celebrar prop de 2.700 casaments religiosos, mentre que el 2012 pujaven a més de 5.300, segons l'IDESCAT. Unes xifres molt allunyades de les de finals del segle XX, quan pràcticament tots els matrimonis eren catòlics. L'edat dels núvits també ha anat incrementant els darrers anys i ara la mitjana és de 38 anys els homes i 36 les dones. N'hem parlat amb el mossèn Joan Baborés, delegat de litúrgia del Bisbat de Girona i coordinador de la Comissió Interviu Cesana de Litúrgia.
Doncs certament que he notat la davallada de casaments aquests fa 14 o 15 anys que sóc aquí, a la catedral més de 20, i certament s'ha notat. Però encara des dels llocs on fem bastants casaments, tant a la catedral com aquí a Sant Feliu.
I cada vegada més, de les parelles que es volen casar per l'església, una de les dues no està batejada.
És el pa de cada dia, això, ara. Abans no, però ara sí. Ja és molt sovint. Bé, bueno, no tots així, però sempre n'hi ha un o dos, o l'un o l'altre, vull dir que no està batejat, o no està confirmat, o no han fet mai catequesi, o què sé. Mil coses d'aquestes. Doncs es mira de suplir-ho com es pot, sí.
Ara, per molts nuvis, el més important és la festa. Els casaments s'allarguen més d'un dia, es convida menys gent i s'intenta celebrar-ho tot en un únic lloc. Així ens ho explicava en Santi Carda, director del grup Calblai, que forma part de l'Associació d'Empreses d'Esdeveniments i Casaments de Catalunya.
I el que volen és fer una festa més que una boda. Llavors, doncs, el busquen doncs, és poder s'allotjar per un tema de begudes, per un tema d'allargar la festa i que l'endemà la festa segueix. I prèviament, moltes parelles també fan el dia previ amb la família.
I més canvis, ara pel canvi climàtic. El juliol ja no és el mes més fort de casaments.
El canvi climàtic, amb les coses que fa el juliol, molta gent, que era el mes per excel·lència, doncs, de més casaments, juny, juliol i inclús setembre, doncs ara estem allargant la temporada i fem més casaments a l'octubre i novembre que inclús a vegades un juny, juliol.
Els darrers anys també s'han incrementat i molt els casaments d'estrangers, ja sigui per l'església o pel civil, pel clima, la gastronomia i el preu en comparació amb d'altres països. A la catedral de Girona s'ha notat, com ens explicava el mossèn Joan Baborés.
Abans la gent tothom era d'aquí i ara el que sí que ens trobem és que la majoria de parelles és ben bé de la globalització, perquè jo puc casar un nuvi que ve de Corea amb una núvia que ve dels Estats Units, per exemple, a casa, eh? I això passa. Ara, per què? Perquè un o altre viu a Girona, o han vingut i els ha agradat, o pel que sigui. Avui dia la mobilitat aquesta és corrent, sí.
I tant els nuvis d'aquí com els de fora intenten fer un casament únic i personal. A les cerimònies religioses, però, es pot innovar poc.
Ens demanen a vegades algunes cançons o algú que ve a tocar o a cantar, que és clar que no són precisament les més adequades per a la litúrgia i per un lloc com és la catedral o la basílica. I això sí que mirem de posar-hi remei, diguem-ho així, per dir-ho suaument. Si no, acabaríem cantant o escoltant el Titanic en un casament i no és el cas.
Però en els banquets i les celebracions ja es demana de tot, com ens explica el director del grup, Calblai.
Hi ha moltes temàtiques. S'innova amb la fotografia, s'innova amb els focs d'artificis, s'innova amb les músiques. En funció de la mitjana que cadascú doncs, va pujant el to.
I el cost final del casament varia i molt en funció de tots aquests extres que s'acaben demanant.
Falten 5 minuts per 2:15.
Els esports.
Doncs arribem a 2:15 amb l'actualitat esportiva i amb el Roger Bosà. Bon dia.
Bon dia. El grup nord-americà Liberty Media, propietari de la Fórmula 1, compra també el 86% del Mundial de MotoGP. L'operació està valorada en 4.200 milions d'euros, es completarà a finals d'any i queda sotmesa a diversos organismes de la competència. Carmelo Ezpeleta continuarà com a conseller delegat de Dorna Sports i del Mundial de MotoGP amb el seu equip de gestió i, segons un comunicat, mantindrà la seva independència.
Els esports dins i fora del camp. L'actualitat esportiva a fons. Catalunya Informació.
El Villarreal i l'Atlètic de Madrid tanquen aquest vespre la 30a jornada de Lliga de Primera a les 9. Els matalassers són cinquens, fora de les places de Champions, a un punt de l'Atlètic Club, que és quart, també a 10 del Girona, que és tercer, i que ahir, amb la victòria contra el Betis, el temps afegit s'acosta cada cop més a la Lliga de Campions. Del partit d'avui entre el Villarreal i l'Atlètic de Madrid en parla el tècnic dels madrilenys, Diego Simeone.
Tenemos un partido muy importante con un rival que sabe a lo que juega, que obviamente interpreta muy bien lo que el entrenador desde que llegó le propuso, y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Ahir, com dèiem, el Girona es va acostar encara més a l'objectiu de jugar a la Champions la pròxima temporada amb una victòria in extremis contra el Betis, 3-2, amb un gol d'Estuani. El temps afegit, el tècnic del Girona, Mitchell, es desfà en elogis davant el davanter uruguaià.
Quizás el jugador más importante de la historia del Girona y lo sigue demostrando. Se merece todo lo que le está pasando y espero que disfrute, sobre todo porque estamos cerca de Europa. Sé que ese primer partido en Europa, aquel día, llevará el brazalete. Es ese primer día del Girona en la historia en Europa, Estuani llevará el brazalete.
Mentrestant, el Madrid manté lideratge després de la victòria contra l'Atlètic Club 2-0 al Bernabéu amb dos gols de Rodrigo. Els blancs tenen 8 punts més que el Barça. El tècnic Carlo Ancelotti encara no dona la Lliga per guanyada.
Pensamos solo que tenemos ventaja, que tenemos que aprovechar de esta ventaja, intentando de ganar todos los partidos que se quedan, empezando del próximo partido, que es contra el Mallorca. No tenemos que hacer cálculo porque la Liga todavía está abierta.
Ara la Lliga es torna a aturar durant més de 10 dies perquè aquest cap de setmana, dissabte, es disputa la final de Copa entre l'Atlètic Club i el Mallorca, a la Cartuja, a Sevilla. Són declaracions del tècnic dels bascos, Ernesto Valverde.
En el fútbol todos queremos todo. Y todo se resume en una cosa muy sencilla, que es que tienes que ganar el próximo partido. Teníamos que haber ganado este, no lo hemos conseguido, ahora tenemos que ganar el que viene. Y luego después, cuando se acabe la final, no sabemos por qué, pero habrá muchas razones para ganar el siguiente. Y no te escapas nunca de eso.
Les jugadores del Barça, Aitana i Cata Coll, no jugaran amb la selecció espanyola femenina els dos pròxims partits de classificació per a l'Eurocopa contra Bèlgica i la República Txeca. Segons el Barça, totes dues tenen petites molèsties i per això no han anat convocades. Aitana té molèsties a l'adductor i Cata Coll al genoll. Cap de les dues va jugar ahir, de fet, al camp del Llevant, on les blaugranes van guanyar 0-5 i refermen el lideratge de la Lliga amb 12 punts sobre el Madrid. D'altra banda, el Llevant Les Planes, en canvi, va perdre 4-1 al camp de l'Atlètic Club. Les catalanes són dotzenes, ara amb 4 punts de marge sobre el descens.
Catalunya Informació.
A segona, la 33a jornada s'ha acabat amb l'Espanyol tercer a 6 punts del líder, el Leganés, i a un punt de l'Eibar, que ara és segon i que passa a ocupar plaça de descens directe. El pròxim partit dels blanquiblaus serà aquest diumenge a Cornellà al Prat contra l'Albacete. I l'equip femení del júnior de Sant Cugat s'ha quedat finalment sense medalla de bronze a l'Eurolliga femenina d'hoquei herba després de perdre aquest matí en el partit pel tercer i quart lloc contra l'Stichen neerlandès per 3-2. La jugadora Gigi Oliva deixa clar que han lluitat en tot moment.
Sí, en un principi sempre veiem els equips holandesos com superiors, pel fet de, també pel rànquing de la selecció, però avui hem demostrat que també amb un ritme hem aguantat, hem estat a l'altura i ja sabrem que hi ha més oportunitats i més penals, i és quan veiem que realment en equip doncs, també els hi podem plantar molta cara.
La final d'aquesta Eurolliga femenina d'hoquei herba la juguen avui l'Amsterdam i el Mannheim.
Catalunya Informació.
Dos quarts de dues del migdia. Repassem el més destacat de l'actualitat. Estem en plena operació tornada de Setmana Santa i comença a complicar-se la circulació a la xarxa viària. El Servei Català de Trànsit preveu que fins a les 3 de la tarda hi hagi un pic de trànsit. De moment, ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona un 45% dels gairebé 600.000 vehicles que es calcula que n'han sortit els últims dies. La Setmana Santa s'acaba amb una ocupació turística a Catalunya d'entre el 80 i el 90% i amb els millors registres de muntanya que de costa. El sector en fa un bon balanç i atribueix a l'avançament de les festes al calendari i a la incertesa meteorològica no haver millorat xifres de l'any passat. Protecció Civil dona per acabat l'episodi del temporal, especialment marítim, que ha arrasat la sorra de platges de Barcelona, de la Costa Brava, concretament de Sant Antoni de Calonge, de la Costa Daurada, de Cambrils, i del Maresme. D'altra banda, ja han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida els dos excursionistes rescatats ahir al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. A partir d'ara, a banda d'aquestes notícies, també us avançarem les dades de l'enquesta del CIS sobre les eleccions basques el dia 21. Segons l'enquesta, el PNB es farà amb la victòria, amb dos escons d'avantatge sobre Bildu. La intel·ligència artificial es posa al servei dels drets humans per localitzar nadons robats durant la dictadura xilena d'Augusto Pinochet. Una fundació consagrada a la seva identificació utilitza ara aquesta tecnologia per seguir el rastre d'aproximadament 20.000 nadons. ICAT emet avui el concert de comiat de De Sousa a les 6 de la tarda. Els mallorquins van tancar la seva carrera d'una dècada de durada a la Sala Apolo, acompanyats d'una desena de convidats dalt de l'escenari. I a l'Espai Mapamundi avui us parlarem de les aspiracions de l'Índia per convertir-se en una gran potència mundial. I Roger, pel que fa als esports, què destaquem?
Que el grup nord-americà Liberty Media, propietari de la Fórmula 1, compra també el 86% del Mundial de MotoGP. L'operació està valorada en 4.200 milions, es completarà a finals d'any i queda sotmesa a diversos organismes de la competència.
I un apunt del temps, tarda de sol i suavitat evident de termòmetres comparat amb el cap de setmana. De cara al vespre es pot ennuvolar a tocar de l'Aragó i caure alguna pluja minsa. Els propers dies farà sol i pujaran les temperatures màximes. Són dos quarts de dues i tres minuts. Comença, com us dèiem, a complicar-se la circulació a la xarxa viària en aquesta operació tornada de Setmana Santa. El Servei Català de Trànsit preveu que fins a les 3 de la tarda hi hagi el pic de trànsit. De moment, ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona el 45% dels gairebé 600.000 vehicles que es calcula que han sortit els últims dies. I no hi ha hagut cap víctima mortal, de moment, en la mobilitat per les vacances de Setmana Santa i Pasqua, segons ha destacat Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
D'entrada, agrair la ciutadania la seva conducció responsable des del dijous passat, que va començar fins ara a les 9 del matí de dilluns. No hem de lamentar cap víctima mortal. Per tant, això és d'agrair.
Connectarem a partir de 3 quarts de 2 amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber en temps real què és el que està passant a la xarxa viària. Més qüestions. El PNB guanyaria per la mínima les eleccions basques del proper 21 d'abril al davant de Bildu, però li caldrà reeditar pactes per continuar governant. És el que revela l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, que atorga entre un 30 i un 31 escons als nacionalistes bascos i entre 28 i 29 diputats a l'Esquerra Abertzale, que creixeria 8 escons. El CIS dona entre 10 i 11 diputats als socialistes bascos, que podrien tenir la clau del govern com fins ara, i Sumar i Podem, que van en llistes separades, es podrien quedar sense representació al Parlament basc.
Catalunya Informació.
L'avançament de la Setmana Santa al calendari és el principal argument que donen tant el sector hoteler de Barcelona com el del turisme rural per justificar una ocupació que, tot i ser bona, perquè s'ha costat el 85%, s'ha quedat una mica per sota de la de l'any passat. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
Podem atribuir-ho potser a que aquest any la Setmana Santa ha caigut més a prop del Nadal, que és les altres dades que tenim força ocupació, I un altre motiu que podria ser que estem veient també és que hi ha força demanda de pisos turístics que es van obrint concretament a la comarca del Berguedà.
Els apartaments turístics han tingut una ocupació similar. Anem ara a Girona. El sector turístic xifra l'ocupació d'aquests dies per sobre del 80% i reconeix, sobretot a la Costa Brava, que no s'han superat les xifres de l'any passat. Girona, Fèlix Martín.
Unes xifres d'ocupació globalment bones, sobretot a muntanya, també a la ciutat de Girona, no tant al litoral. I no només per la pluja del cap de setmana. Segons ha explicat la portaveu de la Federació d'Hostaleria de Girona, Marina Figueres.
S'ha d'acabar de fer una mica de números, però sí que en general es diuen que segurament serà una mica més baixa l'ocupació, ha estat una mica més baixa aquesta, l'ocupació d'aquest any, de la Setmana Santa, que no l'any passat. Això també fa perquè també aquest any la Setmana Santa ha sigut molt aviat, s'ha repartit més la gent, a la muntanya també ha nevat i no s'ha concentrat tant a nivell aquí a la costa.
I concret els resultats, zona a zona.
Podem dir que els pics doncs, han sigut aquests últims 3 dies. A la costa hem arribat entre 85 i 90%. Llavors, el que és el més aviat a comarques interiors, entre 70 i un 75%. Zones de muntanya, entre 65 i un 80. I ciutat de Girona ha estat... La ciutat de Girona sí que hi ha hagut més gent entre setmana que no pas aquests 3 dies, perquè molts han aprofitat i ja s'ha arribat a un 65%.
Els turistes, la majoria catalans d'aquests dies, els substituiran ara els francesos, molts dels quals comencen festa aquesta setmana.
Tot i el temps inestable, les zones turístiques de les comarques de Lleida tanquen la Setmana Santa amb un balanç positiu, amb ocupacions superiors al 90% en hotels i cases rurals. Lleida, Estela Bosoms.
Segons el sector, la incertesa de la meteorologia ha impedit que més establiments pengessin el cartell de complet tal com apuntaven les previsions inicials. Hi ha hagut anul·lacions puntuals o alguns visitants han avançat la tornada, però malgrat tot, les xifres d'ocupació es consideren molt satisfactòries segons el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano.
La climatologia pues, ha sigut molt complicada i això pues, bueno, ha fet que possiblement les previsions que se tenien han anat molt justes per aconseguir-les. Però l'ocupació mitjana ha sigut molt bona a tota la demarcació. No?
També han estat uns dies molt bons per al turisme rural, segons Jaume Ramon Soler, de la Federació de Cases Rurals de les Terres de Lleida.
Pràcticament doncs, de ple absolut aquesta Setmana Santa, com també, no de ple absolut, però sí també amb molta demanda d'aquest tipus d'establiment, doncs el que és tota la primavera.
Els bungalows també han estat pràcticament plens els dies festius i on ha baixat l'afluència pel risc de pluja ha estat a les zones d'acampada.
Gràcies, Estela. I anem ara cap a les comarques de Tarragona. L'ocupació en general durant la Setmana Santa ha estat del 80%. En el cas del turisme rural, a les Terres de l'Ebre les xifres són inferiors. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
Globalment s'han assolit les xifres previstes per aquests dies amb pics més elevats durant els festius. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
Com que el 80% és global, és cert que segurament el divendres i el dissabte sant teníem potser un 90% i la resta de la setmana potser estem un 65-70%. Aquí ve el 80%. És cert que els dies sants, per entendre's, no? Dijous, divendres, dissabte, inclús diumenge, són els dies més àlgids perquè hi ha gent que només surt 2 dies o surt 3 dies, no? Mentre que altres, potser, han aprofitat i fan quasi bé una setmana.
Uns festius que han permès millorar a última hora les dades de turisme rural també a les comarques ebrenques, tot i que han aconseguit un 80% d'ocupació durant el segon cap de setmana, queden lluny de les dades d'altres anys.
I parlem ara del temporal. Protecció Civil el dona per acabat aquest episodi de temporal, especialment al mar, que ha arrasat la sorra de les platges de Barcelona, de la Costa Brava, concretament de Sant Antoni de Calonja, de la Costa Daurada, com Cambrils, el Maresme i el Garraf. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, assegura que són garbinades habituals en aquesta època de l'any.
Bé, són episodis en el mar normals, que hi hagi aquesta alteració, eh? En tenim sovint, d'aquests episodis. El que passa que potser ha sigut aquest una mica continuat, s'ha donat durant diversos dies i, a més, aquesta intensitat amb el garbí doncs, ha fet que algunes platges hagin tingut algunes incidències.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
La intel·ligència artificial es posa al servei dels drets humans per localitzar nadons robats durant la dictadura xilena d'Augusto Pinochet. Una fundació consagrada a la seva identificació utilitza ara aquesta tecnologia per seguir el rastre dels aproximadament 20.000 nadons que es creu que la dictadura va segrestar i entregar posteriorment en adopcions il·legals. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
Me encantaría decirles cuál es mi nombre, pero la verdad es que no lo sé. Porque en el año 1974, cuando nací en Chile, agentes de la dictadura de Augusto Pinochet me secuestraron desde el mismo hospital y me vendieron a una familia en Suecia.
Qui parla, qui sentim, és la intel·ligència artificial en un vídeo on un home de 48 anys es presenta i demana que si algú el reconeix, l'alerti que pot ell haver sigut un nadó robat a Xile. La dictadura xilena pinochetista va segrestar i entregar en adopcions il·legals a uns 20.000 nadons, ara homes i dones, de quasi 50 anys, que la intel·ligència artificial recrea a partir de processar imatges dels seus pares. Nadons que es van entregar a famílies, per exemple, dels Estats Units i d'Europa, i ara buscats sense descans pels seus pares i mares i familiars.
Si alguien de esta comunidad me ve en Italia, país donde me vendieron, o ven a alguien muy similar a mí, contáctese con hijosymadresdelsilencio.cl.
Marisol Rodríguez es la portaveu de la Fundación Hijos y Madres del Silencio.
Hacen la simulación, a nosotros nos entregan la propuesta y nos emocionamos mucho porque nosotros que buscamos es algo muy fuerte poder ver, ya no imaginarse ni pensar cómo podría ser, sino que puede ser de esa forma y ver ahí en concreto cómo puede ser la persona.
La dictadura chilena va durar 17 anys i va deixar un rastre de 40.000 víctimes entre detinguts, assassinats, desapareguts i persones torturades.
Catalunya Informació.
4 minuts per 3 quarts de 2 del migdia. Com cada dilluns de Pasqua, Olot tornaran a repartir xocolata gratuïtament aquest migdia a la plaça Major, en la que s'ha convertit en una festa popular. És la trencada de mona. Des de la pastisseria Cacau treuen la mona més gran que han fet aquest any a la plaça Major, la trenquen a cops de pal i els bocins es reparteixen per tothom. Ens ho explica des de Girona, el Fèlix Martín.
Aquest any és una gran peça de 200 quilos de xocolata, més alta que una persona. Representa un camió de dos pisos carregat de porcs. Ha tingut una elaboració complexa, segons el responsable de la pastisseria Cacau d'Olot, Lluís Riera.
És un camió de 200 quilos, només fet de xocolata, que no hi ha una ànima de fust, no hi ha una ànima de cap altre material, només es treballa amb xocolata. Això vol dir escultura, vol dir arquitectura de barres, de contraforts, de vigues i viguetes, intentar aguantar aquesta estructura immensa que pugui aguantar durant un mes i mig aquí a la botiga.
Ell mateix recorda d'on va sorgir la idea d'aquesta trencada de mona a Olot.
Una idea divertida, simpàtica i esbojarrada alhora, de fer una mona gran per compartir-la, per trencar-la a la plaça Major i compartir-la amb tothom que vingués. Una mica de trencada de mona pels que no tenim padrins, i els que no tenim padrins en tots els sentits, no? La cosa s'ha anat fent gran i sempre, vulguis que no, també hem volgut transmetre un missatge.
I com cada any en aquesta festa hi haurà un convidat especial, aquesta vegada és l'artista olotí Quim Domena, que també ha estat l'autor del cartell de l'acte, amb un porc que vola recordant un dels símbols de Pink Floyd.
I el 3CAT estrena avui l'Acadèmia, una sèrie de Sony Pictures i la catalana Brutal Media, que retrata uns joves jugadors de futbol que s'entrenen per arribar a ser grans estrelles. És una de les estrenes destacades que repassem amb la Montse Camps.
Hola, què tal? Com estàs, Jairo? Benvinguts a l'Acadèmia. Us presento la Toni Pomares.
Hola, com va?
L'Acadèmia toca temes com la identitat, la igualtat de gènere, el futbol femení, l'homosexualitat a l'esport o l'alta competició. Una de les protagonistes és l'actriu debutant Rita González.
Se sent molt menys valorada pels pares, no perquè no confiïn en ella, sinó perquè aquest món en el que vivim, doncs el futbol femení encara no és igual que el masculí, i encara que ella és molt constant, doncs no rep la mateixa valoració de part dels seus pares.
A Movistar Plus podem veure Clerks 3, la segona seqüela del film original del 1994, també del director Kevin Smith, sobre els dos caixers estrambòtics d'un petit supermercat de conveniència. Tres dècades després, els mateixos protagonistes s'emboliquen en el rodatge d'una pel·lícula sobre la botiga Quick Stop Groceries, on va començar tot. El carismàtic actor Giancarlo Esposito, a qui hem vist en sèries com The Gentleman, The Mandalorian o Breaking Bad, és el protagonista absolut de Paris, Parish, a la plataforma AMC Plus. Interpreta un conductor de cotxes de luxe que, arran de l'assassinat del seu fill, s'ha de tornar a enfrontar al món violent i criminal del seu passat.
En fait, faut qu'il y ait quelque chose entre cette arrivée, entre l'exil, la guerre, etc., et l'école.
Filmin ens ofereix la cinta belga Pequeña Escuela, protagonitzada per dues professores que abandonen l'ensenyament tradicional per obrir a Brussel·les un col·legi destinat a nens provinents de l'exili que no han tingut mai l'oportunitat d'anar a escola. Més enllà de l'aprenentatge acadèmic, les mestres els ofereixen la possibilitat de tornar a ser nens. La mateixa plataforma programa a partir de demà Soñando en Negro, una comèdia britànica de contingut laboral sobre un aspirant a cineasta atrapat en la feina de becari. I acabem amb la proposta que podrem contemplar dimecres a Disney Plus. Ibaju, una minissèrie d'animació ambientada a la Nigèria del futur, on una nena i la seva mascota fan un viatge iniciàtic envoltat de perills pels racons més foscos de Lagos.
Gràcies, Montse. En punt 3:15. Com us dèiem, connectem aquesta hora amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber si hi ha alguna incidència ara mateix a la xarxa viària en aquesta operació tornada. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, va augmentant la circulació de mica en mica. De fet, ha estat a partir de les 12 que ha començat a augmentar el volum de circulació, el flux de vehicles que va entrant a Barcelona. El que hi ha són bosses d'aturades a diferents punts, sobretot a la P7, que és l'artèria més carregada, amb trams d'aturades, perquè hi ha zones que van tirant força bé, que supera els 10 quilòmetres des de l'Ampolla fins a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, sentit cap al nord, i també hi ha bosses d'aturades del Vendrell a Santa Margarida i els Monjos, sentit també cap a Barcelona. La Nacional 340 hi passa el mateix, són trams de retencions de Bellvell a Arbós, no és una cua compacta, i hi ha un altre tram a l'AP7 a Santa Margarida, Santa Maria de Palautordera, i més endavant uns 3 quilòmetres a Llinars del Vallès, direcció també cap a Barcelona, a l'AP7 Nord. La C32, l'autopista del Maresme-Montgat, sentit cap a Masnou, uns 2 quilòmetres. Nacional 2 a Tordera, direcció cap al sud, aquí per obres. Hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres i es mantenen uns 4 quilòmetres a la Nacional 240 a Montblanc, direcció cap a Lleida. I pel que fa a l'entrada a Barcelona, pel que fa a la C58, també hi ha una bossa d'aturades molt localitzada propera al nus de la Trinitat d'entrada a la ciutat. A les rondes de Barcelona la circulació és del tot còmoda i, això sí, explicar que fins a la 1 de la tarda d'avui han tornat a Barcelona un 52% dels vehicles que està previst que ho facin fins demà. De moment això és tot. Més informació en Noves Connexions.
Com sempre, després del trànsit, cop d'ull al temps i la previsió amb el Francesc Mauri.
El termòmetre s'ha recuperat com a mínim ara en aquestes hores centrals de la jornada. Més sol, la massa d'aire més fresc, més fred s'ha retirat, han marxat gran part de les boires i el migdia assolellat ho facilita. De fet, un termòmetre que els propers dies tendirà l'augment, més clarament, sobretot pel que fa a les màximes. I el temps estable d'aquesta tarda, assolellat amb nuvolades al terç oest a tocar de l'Aragó. No es descarta algun ruixat aïllat entrat al vespre. Molt probablement els propers dies aquest temps estable dominat pel sol en conjunt i algunes boires matinals s'imposarà.
Catalunya Informació. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
L'Índia, dels somnis de superpotència a empresonar la dissidència.
Sí, ha. Aap apne screen pe dekh sakte hain ki hum
Això és el centre de control de Bangalore, el 23 d'agost del 2023, quan l'Índia es convertia en el primer país del món que aterrava una nau al pol sud de la Lluna, el més allunyat de la Terra. Els indis creuen que poden ser una potència mundial. Dipti Golani és empresària i economista índia.
Sí, i tant. I tenen molta confiança i pensen que sí. No només tenen confiança, tenen moltes ganes també de superar i dir-ho al món que és, aquí estem. Més de 700 milions tenen menys de 35 anys. Doncs clar, joves preparades, doncs volen menjar món. I come somewhere in it all keep that I...
Aquest 2023, l'Índia també s'ha convertit en més de 1.400 milions en el país més poblat del món. Ha superat la Xina en habitants, però l'economia índia encara queda lluny de la xinesa. Gemma Cairó és professora a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
Clar, l'economia xina és 6 vegades més gran que l'economia índia. Però és que si mirem la renda per càpita, encara està més lluny. La Xina té una renda per càpita de més de 20.000 dòlars. La Índia no arriba als 10.000 dòlars. I als Estats Units té una renda per càpita de quasi 75.000 dòlars.
Si la Xina és la fàbrica del món, l'Índia n'és l'oficina.
És una economia que està més orientada al sector serveis, sobretot en els sectors punta, és a dir, tecnologies de la informació, call centers, software... És veritat que també té manufactura, és a dir, una indústria farmacèutica molt expansiva, sobretot amb la producció de genèrics, la indústria cinematogràfica, el Bollywood, és tan important com Hollywood, amb PIB.
L'Índia té molt d'interès en mostrar-se com una potència que exporta cultura, que exporta tecnologia, exporta cervells. Molts directors de grans empreses, de Google, de Microsoft, són d'origen indi, o són indis, alguns. I a més té bona premsa, a part d'alguns aspectes. En general, la gent no té por de l'Índia.
Per Agustí Paniker, escriptor i director de l'editorial Kairos, l'Índia ha estat un model per aconseguir un creixement econòmic i, a la vegada, respectar la llibertat, la democràcia i la diversitat, especialment si la comparem amb veïns com l'Afganistan, el Pakistan o la Xina.
L'eslògan de Gandhi i de Nehru cap a la independència és unitat, perquè volien fer una nació, evidentment, en la diversitat. O sigui, no s'ha d'assimilar a una llengua, a una religió, a una entitat, a una identitat, i la diversitat exigeix el consens. La millor manera per arribar a un consens és el règim democràtic. És més lent, diuen els indis, més lent que el xinès, però és més segur.
Aquesta diversitat, però, s'esquerda. Hem parlat amb l'escriptora Arundhati Roy. La recordareu pel llibre El Déu de les Petites Coses. Per aquesta autora, que viu a Nova Delhi, el partit al poder, el BJP, el del primer ministre Narendra Modi, és l'ala política d'una organització anomenada RSS, que defensa que els musulmans, els cristians o els comunistes són ciutadans de segona darrere dels hindús.
Els fundadors ideòlegs de l'RSS eren obertament partidaris dels nazis i del feixisme a Europa. Comparaven obertament els musulmans de l'Índia amb els jueus d'Alemanya. I ara s'aprovaran noves lleis de ciutadania que, bàsicament, discriminen els musulmans.
Bona part dels que s'hi oposen són a la presó.
Advocats, escriptors, periodistes, estudiants, ja són tots a la presó. Per tant, seria molt absurd imaginar que això no pot passar fins i tot a algú que és molt conegut, com jo. Ara mateix hi ha atacs contra gairebé tots els principals polítics opositors, contra mitjans independents. Per tant, penso, doncs, que no puc ser una excepció durant molt de temps.
Per Arundhati Roy, el partit BJP no aconseguirà reduir l'Índia a una llengua, una religió i una cultura.
Tot i que mentre el projecte feixista està intentant simplificar el país en una nació, una llengua, una religió, imagini algú que ho intenta fer a tota Europa. I l'Índia és el doble de gran que tota Europa. Mai aconseguiran el seu objectiu. Som un país amb més de 700 llengües oficials i no oficials. Intentar convertir-ho tot en una sola llengua, una religió, una cultura, són només les idees d'homes bojos.
És un reportatge de Quim Olivares, muntatge musical de Josep Lluís Santissó, producció de Ricard Garcia. Podeu escoltar la versió podcast al web i a l'aplicació de Catalunya Ràdio.
I que també avui el concert d'acomiad de De Sousa a les 6 de la tarda. Els mallorquins van tancar la seva carrera d'una dècada de durada a la sala Apolo, acompanyats d'una desena de convidats dalt de l'escenari. I la revista 14 compleix avui 10 anys consolidada com el mitjà cultural líder en l'àmbit digital, Cada mes té entre 200.000 i 300.000 usuaris únics. L'escriptora i periodista cultural Eva Piqué va crear i desenvolupar el magazín digital el 2014 en un context de crisi, però convençuda que calia parlar més de cultura.
Com vaig dir quan ens van donar el Premi Nacional, jo estic convençuda que la cultura és allò que queda quan tota la resta es trenca. 14 el que pretén és donar visibilitat a la creació literària, teatral, cinematogràfica, artística, musical, i alhora nosaltres mateixos som també una plataforma de creació artística.
14 ha rebut el Premi Nacional de Cultura, el Premi Llengua Nacional i el Premi Marta Mata, entre d'altres. 5 minuts per les dues.
Els esports.
Doncs ja tenim aquí el Roger Arbosà amb tota l'actualitat esportiva del dia. Bon dia, Roger.
Bon dia. El grup nord-americà Liberty Media, propietari de la Fórmula 1, compra també el 86% del Mundial de MotoGP. L'operació està valorada en 4.200 milions d'euros, es completarà a finals d'any i queda sotmesa a diversos organismes de la competència. Carmelo Ezpeleta continuarà com a conseller delegat de Dorna Sports i del Mundial de MotoGP amb el seu equip de gestió i, segons un comunicat, mantindrà la seva independència.
Catalunya Informació.
El Villarreal i l'Atlètic de Madrid tanquen aquest vespre la trentena jornada de Lliga de Primera a les 9. Els matalassers són cinquens, fora de les places de Champions, a un punt de l'Atlètic Club, que és quart, i a 10 del Girona, que és tercer, i que ahir, amb la victòria contra el Betis al temps afegit, s'acosta cada cop més a la Lliga de Campions. Del partit d'avui entre el Villarreal i l'Atlètic de Madrid en parla el tècnic dels madrilenys, Diego Simeone.
Tenemos un partido muy importante con un rival que sabe a lo que juega, que obviamente interpreta muy bien lo que el entrenador desde que llegó le propuso, y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Ahir, com dèiem, el Girona es va acostar encara més a l'objectiu de jugar a la Champions la pròxima temporada amb una victòria in extremis contra el Betis, 3-2, amb un gol d'Estuani al descompte. Són els elogis del tècnic Mitchell cap al davanter uruguaià.
Quizás el jugador más importante de la historia del Girona y lo sigue demostrando. Se merece todo lo que le está pasando y espero que disfrute, sobre todo porque estamos cerca de Europa. Sé que ese primer partido en Europa, aquel día, llevará el brazalete de suplentes. Es el primer día del Girona en la historia en Europa, Estuani llevará el brazalete.
Mentrestant, el Madrid manté el lideratge després de la victòria contra l'Atlètic Club 2-0 al Bernabéu, amb dos gols de Rodrigo. Els blancs tenen 8 punts més que el Barça. El tècnic Carlo Ancelotti encara no dona la Lliga per guanyada.
Pensamos solo que tenemos ventaja, que tenemos que aprovechar de esta ventaja, intentando de ganar todos los partidos que se quedan, empezando del próximo partido, que es contra el Mallorca. No tenemos que hacer cálculo porque la Liga todavía está abierta.
Ara la Lliga es torna a aturar durant més de 10 dies perquè aquest cap de setmana dissabte es disputa la final de Copa entre l'Atlètic Club i el Mallorca a la Cartuja, a Sevilla. Són declaracions del tècnic dels bascos, Ernesto Valverde.
En el fútbol todos queremos todo. Y todo se resume en una cosa muy sencilla, que es que tienes que ganar el próximo partido. Teníamos que haber ganado este. No lo hemos conseguido, ahora tenemos que ganar el que viene. Y luego después, cuando se acabe la final, no sabemos por qué, pero habrá muchas razones para ganar el siguiente. Y no te escapas nunca de eso.
Les jugadores del Barça, Aitana i Catacoll, no jugaran amb la selecció espanyola femenina els dos pròxims partits de classificació per a l'Eurocopa contra Bèlgica i la República Txeca. Segons el Barça, totes dues tenen petites molèsties físiques i per això no han anat convocades. Aitana té molèsties a l'adductor i Catacoll al genoll. Cap de les dues va jugar ahir, de fet, al camp del Llevant, on les blaugranes van guanyar 0-5 i refermen el lideratge de la Lliga amb 12 punts d'avantatge sobre el Madrid. D'altra banda, en canvi, derrota del Llevant les Planes 4-1 al camp de l'Atlètic Club. Les catalanes són dotzenes, amb 4 punts de marge sobre el descens.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
I encara en futbol, a segona, la 33a jornada s'ha acabat amb l'Espanyol tercer, a 6 punts del líder, el Leganés, i a un punt de l'Eibar, que ara és segon i que passa a ocupar plaça d'ascens directe. El pròxim partit dels blanquiblaus serà aquest diumenge a Cornellà al Prat contra l'Albacete.
Catalunya Informació.
L'equip femení del júnior de Sant Cugat es queda sense medalla de bronze a l'Eurolliga femenina d'hoquei herba després de perdre aquest matí en el partit pel tercer i quart lloc contra l'Estritxe neerlandès per 3-2. La jugadora Gigi Oliva deixa clar que han lluitat en tot moment.
Sí, en un principi sempre veiem els equips holandesos com superiors, pel fet de, també pel rànquing de la selecció, però avui hem demostrat que també amb un ritme hem aguantat, hem estat a l'altura i ja sabrem que hi ha més oportunitats i més penals, i és quan veiem que realment en equip doncs, també els hi podem plantar molta cara.
La final d'aquesta Eurolliga femenina d'hoquei herba la juguen a aquesta hora des de 2:45 l'Amsterdam i el Mannheim, ara mateix al primer quart. Amsterdam 2, Mannheim 0.
Catalunya Informació. La ràdio de referència.